Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
És un fet evident que els mitjans de comunicació han canviat. De fet, estan en constant canvi. L'era d'internet, el podcast, la recerca de la interactivitat entre el mitjà i el receptor, que també juga un paper d'emissor via bidireccional, han canviat els mitjans de comunicació, però també els mètodes de comunicació. I el cert és que vivim cada vegada més depenent de la pantalla i del què ens diran o quants likes aconseguirem en una o altra xarxa social amb una vida fal·laç, gairebé imaginada i quasi perfeccionista. I això té un preu, les nostres dades i els nostres consentiments. I més enllà de tot plegat, s'ha convertit en pur negoci, incloent-hi la mateixa compra-venda de dades. I això, amics, això és codiciat i, per tant, val calés, molts calés. Tants com els 44.000 milions de dòlars que ha invertit Elon Musk per la compra d'una xarxa social, Twitter. Número incomptable en euros per tants zeros que segurament acabarien amb la fam al món sense semblar massa populisme. I és que, de fet, segons el darrer estudi de l'ONU, l'erradicació de la fam al món seria possible si s'invertissin 11.000 milions de dòlars més l'any fins al 2030. Potser sí, que com deia un dels grans professionals de casa nostra, ara ja fa uns quants anys, i pels que tenim una edat, la informació... Ai, amics, la informació és una selva. Un minut i mig que passa de les dues de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimarts 26 d'abril i a aquesta hora.
El Partido Socialista tiene 48 horas para dar un montón de explicaciones. Un montón.
Aquí depèn el Centro Nacional de Inteligencia, depèn del gobierno del Estado español. Per tant, estem demanant una comissió d'investigació amb llums i taquígrafs.
Què han de fer és assumir responsabilitats d'aquest escàndol, desclassificar tot el que ha passat i posar remei i solucions per poder garantir els drets fonamentals.
No n'hi ha xavetos a l'hora de sol·licitar les compareixences de les persones que han de vindre a la Comissió de la Veritat.
La pell o les conjuntives dels ulls es tornen d'un color més groguenc, doncs sí que, evidentment, això serien signes d'alarma.
La calidad que tienen no es casualidad. La gente dice, ah, qué casualidad, qué suerte. No hay nada de eso. Tiene mucho nivel en todo.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, va, i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera a les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps hem marcat per l'estabilitat i per la bonança, amb unes temperatures que han pujat respecte a les d'ahir i moltes màximes es mouen entre els 19 i els 24, o gairebé 25 graus. Unes temperatures suaus, agradables, per no dir ja alguns punts una mica càlides, unes temperatures ja d'avançada primavera, que és el que toca. Tarda tranquil·la, amb sol a bona part del país, tot i que es comencen ja a observar alguns núvols cap a les comarques del Pirineu que al llarg d'aquesta tarda podrien deixar escapar alguna gota en aquest sector. La previsió per demà ens indica un matí igualment fred, però amb un augment de la nuvolositat ja des de primeres hores. Per tant, demà parlarem de nuvolositat variable i així com les comarques del Pirineu seran les que es podran veure afectades avui per algun ruixat dispers, demà també podria haver-hi algun ruixat cap a les comarques de Ponent. Fenòmens puntuals, aïllats, però demà, com dèiem, amb força més núvols que no pas avui i amb temperatures sense canvis importants. Dijous també serà un dia amb força núvols i amb algun ruixat de caràcter dispers.
Gairebé ja són 4 dels minuts que passen de les 2 del migdia. A aquesta hora també us expliquem les principals notícies del dia i ho fem amb tot l'equip habitual, Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Caselles i Olma Giró. I us comencem explicant avui que, segons ha avançat el diari El País, aquest matí el Centre Nacional d'Intel·ligència va utilitzar el programa Pegasus amb autorització judicial per espiar líders independentistes. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Fons del Servei Secret Espanyol admeten l'ús del programa, però neguen el control massiu dels telèfons de 63 independentistes, com ha desvelat l'investigació de Citizen Lab. Aclareixen que l'espionatge es va fer de manera individual i amb el permís d'un jutge del Tribunal Suprem perquè la llei els avala, ja que una de les missions del CNI és prevenir i evitar qualsevol amenaça a la integritat territorial d'Espanya.
I d'altra banda, el periòdico ha fet públic que la cúpula de la Policia Nacional va comprar un programa espia l'any 2014.
Un intermediari de l'empresa creadora de Pegasus es va reunir amb membres de la policia i van pactar l'entrega del material espia en un hotel de Barcelona després de facilitar-ne l'entrada per l'aeroport de Barajas a Madrid. Una carta de l'excomissari Eugenio Pino revela aquestes reunions que van servir per fer proves amb el sistema de vigilància.
Sabut tot això, va, anem primer cap al Congrés dels Diputats perquè les reaccions no han trigat en arribar, Anna.
Començant per la portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, que denuncia que el govern espanyol vol diluir l'escàndol d'espionatge.
Aquí depèn el Centro Nacional d'Intel·ligència, depèn del gobierno de l'Estado espanyol. I tots els informes que surten del CNI arriba còpia a la taula del president de l'Estado espanyol. Per tant, estem demanant una comissió d'investigació amb llums i taquígrafs, que s'investigui tot, que s'investigui a tothom, que hi hagi dimissions i que es depurin responsabilitats.
D'altra banda, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha advertit que el govern espanyol té fins dijous per donar explicacions.
Creo que tienen el Partido Socialista las próximas 48 horas tiene comparecencias en el Senado, en el Congreso, tiene la oportunidad de salir aquí, de salir al patio, de irse a un medio de comunicación, tiene 48 horas para dar un montón de explicaciones, un montón.
I encara una reacció més, la portaveu de la CUP, Mireia Vehí, ha remarcat que la resposta del govern espanyol no els serveix.
Seguramente, si no hay explicaciones, será porque las explicaciones que tienen no pasan la luz de la opinión pública.
I, de fet, un primer moviment del PSOE a Madrid l'ha fet la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. Avui proposa a la mesa i a la Junta de Portaveus una resolució per rebaixar la majoria necessària que cal per escollir els membres de la Comissió de Secrets Oficials.
L'objectiu de la presidenta és desbloquejar-ne la Constitució, establint que els membres poden ser escollits per majoria absoluta, és a dir, 176 diputats en comptes dels 210 necessaris fins ara. El nou sistema permetria esquivar el veto que el Partit Popular ha fet fins ara a la presidència de formacions independentistes, com Bildu, a la comissió que controla les activitats del CNI.
Això és el que passava al Congrés dels Diputats avui mateix. Doncs bé, anem cap a Catalunya, perquè el govern català restringeix al mínim imprescindible, diu, les relacions amb la Moncloa mentre no s'aclareixi el CatalanGate. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, això impacta de ple. La taula de diàleg, segons el govern, no dona cap de les condicions perquè es pugui celebrar, perquè les relacions puguin tornar al punt de partida d'abans del CatalanGate. La portaveu del govern, Patricia Plaja, exigeix a la Moncloa aixecar el secret de totes les actuacions relacionades amb el cas.
Que no cal que malgastin ni temps ni recursos en fer-ho creure, perquè això no va ni de miratges ni d'il·lusions òptiques. El que han de fer és assumir responsabilitats d'aquest escàndol, desclassificar tot el que ha passat i posar remei i solucions per poder garantir els drets fonamentals.
Sobre les destrosses ocasionades pel mal temps a Sant Jordi a les parades, l'AGE ha reiterat el pla del govern de preparar una línia econòmica per ajudar les parades afectades.
I a Catalunya, tant Esquerra com Junts per Catalunya reclamen al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dimissions pel CatalanGate abans de dijous, aprofitant que hi ha Consell de Ministres i compareixences al Congrés i al Senat. És així, Judit?
I davant la informació publicada per al País, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha apuntat que l'escàndol és igual de greu si l'espionatge està produït amb autorització judicial. Són declaracions a TV3.
És igual de greu que hi hagi un espionatge massiu no ordenat, que hi hagi un espionatge massiu ordenat irregularment, tot plegat, és una gravetat immensa. I intentar treure-li gravetat en aquesta gravetat immensa, dient, bueno, alguns sí que devien estar autoritzats, i la resta, la mateixa font diu, no vam fer un espionatge massiu, només vam fer un espionatge d'alguns. I tota la resta, insisteixo, qui els espia.
Mentre que Josep Rius, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, insta Esquerra i la CUP a no donar suport a cap iniciativa del govern espanyol fins que no hi hagi explicacions i dimissions.
Les explicacions de Pedro Sánchez són inexcusables i les dimissions obligatòries i immediates. En aquest sentit, també exhortem i demanem a totes les forces independentistes amb representació al Congrés dels Diputats a que no donguin suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre no dongui explicacions i hi hagin dimissions immediates.
I encara d'altra banda, el diputat de la CUP, Carles Riera, que considera que la taula de diàleg ha quedat enterrada pel Catalan Gate. Ho ha dit així a Televisió Espanyola.
El govern espanyol ja ha dit per activa i per passiva que la taula de diàleg no servirà per parlar d'autodeterminació i d'amnistia, ni de referèndum. Per tant, ja ens està dient que aquest marc està mort, perquè no serà resolutiu del conflicte. Era un marc que estava mort. Ara, amb el Catalan Gate, ja està enterrat, definitivament.
Riera afegir que no hi ha unitat independentista i que Esquerra i Junts estabilitzen el govern i a les institucions espanyoles.
I des del Parlament, Judit, hi ha 24 hores perquè acabin les negociacions entre els grups polítics per decidir quin text es porta al ple sobre la comissió d'abusos sexuals en el si de l'Església. Els comuns segueixen disposats a ampliar-la a altres àmbits, però adverteixen que no acceptaran vetos a l'hora de demanar compareixences.
El diari diu que no pensen acceptar que cap grup posi límits a l'hora que compareguin personalitats de l'àmbit eclesiàstic.
Per nosaltres és important que entre els grups parlamentaris no n'hi hagi vetos a l'hora de sol·licitar les compareixences de les persones que han de vindre a la Comissió de la Veritat.
El partit adverteix que, per exemple, no acceptaran que algun grup suposi a la compareixença del cardenal Joan Josep Omella. Tot i això, en el text que van portar amb Esquerra i la CUP i que actualment estan negociant amb Socialistes i Junts per Catalunya, no s'especifica ni es parla de cap nom ni cap càrrec en concret.
Des del Parlament de Catalunya, Judit, gràcies. Fins ara.
Fins ara, Joan.
I seguim parlant encara quan passen 11 minuts de les dues del migdia del govern català, perquè aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Anna, s'ha reunit amb el primer ministre de Sarajevo, Edin Forto.
En la trobada l'han acompanyat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el delegat del govern als Balcans, Eric Hauk. També hi eren el ministre de Cultura i Esport de Sarajevo, Samir Afdik, i el titular de Salut de la regió, Haris Vranić. La trobada coincideix amb el debat sobre la candidatura olímpica dels Pirineus i la possibilitat que la capital bosniana aculli algunes competicions.
I encara, ho acabem de saber fa pocs minuts, Educació i Sindicats han trencat la negociació i el nou calendari escolar tirarà endavant. El Departament d'Educació, doncs, dona per perdudes les converses amb els representants dels docents després de no presentar-se aquest dilluns a la taula sectorial i boicotejar l'acte del conseller a la Universitat de Barcelona.
A la reunió de dilluns s'havia d'aprovar la proposta del departament que avançava per al curs que ve la reducció d'una hora lectiva als mestres i el següent curs als professors de secundària. Això suposava contractar 1.400 mestres més al curs que ve i més de 2.000 professors al següent.
I un cop fracassat l'acord, avui s'ha publicat la plantilla amb què comptaran els centres de cara al setembre d'acord amb el nou calendari. El departament diu que s'ha perdut una oportunitat per signar l'acord i s'ha queixat de l'actitud dels sindicats.
Per tant, finalment, el curs que ve s'avança el curs 5 dies a primària i 3 dies a secundària. La reducció d'una hora lectiva a primària començarà a aplicar-se al curs 23-24 i a secundària serà el 24-25.
I ho hem sabut aquest matí, els Mossos d'Esquadra han trobat ADN de la noia brutalment violada Igualada a l'habitació del principal sospitós detingut el dijous passat. Les analítiques de les mostres que la policia científica es van dur del domicili del jove han donat positiu. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La policia catalana ha trobat les restes d'ADN de la noia en roba i objectes del detingut després d'escorcollar el domicili durant aquest cap de setmana. És el principal sospitós de la brutal violació a una menor a Igualada. L'arrestat està a presó preventiva des de dissabte i vigilat les 24 hores per risc de suïcidi al mòdul ordinari de Brians 1. Els Mossos d'Esquadra feia dies que anaven darrere de l'acusat en una de les investigacions més complicades pel cos, per la falta de testimonis i d'imatges de la zona de l'agressió. L'advocat de la família de la menor ha declinat fer valoracions sobre la troballa de la policia i ha manifestat que ara estan pendents que s'aixequi el secret de sumari per fer una acusació contundent. Pel que fa a l'estat de la noia, Jorge Albertini ha explicat a Radio Estel que, arran de remoure els fets, ha patit una recaiguda a nivell psicològic. Així, els pares demanen un tractament de major intensitat. Recordem que la noia va ser violada en sortir d'una discoteca la nit de la Castanyada i l'agressor la va abandonar inconscient i nua fins que un camioner la va trobar prop de perdre la vida. El cas està obert per agressió sexual i temptativa d'assassinat.
I encara, Sílvia, els Mossos d'Esquadra demanen ajuda per localitzar una noia desapareguda aquest dilluns a Barcelona.
En el moment de la desaparició, la jove anava vestida amb una samarreta negra, un pantaló de xandall gris, un bambes blanques i una motxilla també de color blanc. Segons la descripció facilitada per la policia, la noia és de complexió normal, ulls foscos, cabell negre, llarg i llis. El seu nom és Keila, que, per cert, les autoritats també han informat a través de les xarxes socials que ja han localitzat a Tarragona el noi desaparegut des de diumenge, Víctor Manuel.
I avui també hem sabut que una persona ha mort i 26 més han desaparegut a l'Atlàntic al naufragar una pastera a 245 quilòmetres de Gran Canària quan es dirigia al seu auxili un vaixell espanyol de rescat. L'embarcació, això sí, ha pogut salvar 34 persones. I anem també avui cap a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, que ha acollit aquest matí la missa funeral de cos present per l'ànima de Josep Massot, monjo benedictí i director de publicacions de l'Abadia de Montserrat des de fa més de 50 anys, Anna.
La celebració presidida pel prior del monestir, Bernat Juliol, ha combinat la sobrietat del record a un difunt amb l'esperança i el reconeixement del seu testimoni. En l'homilia, el prior de Montserrat ha destacat que Massot ha mostrat sempre una gran alegria dins de la seva interioritat.
El pare Josep Massot i Montaner ha estat un gran testimoni d'aquest cant a la vida que representa la fe. Va viure amb joia i felicitat la seva vocació cristiana i monàstica. Va treballar incansablement per l'expressió més sublim de l'ànima d'un poble, la seva llengua i la seva literatura. Va estudiar en profunditat la nostra història per saber d'on veníem i per a poder intuir els viaranys que el futur ens deparava. Però una cosa va ser la que va unificar totes aquestes dimensions de la seva vida. Montserrat.
D'altra banda, i en una entrevista al Sense Distància de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda, el també monjo de Montserrat, Josep Miquel Bauset, va elogiar la figura del pare Massot.
I el pare Josep Massot era, jo diria que era un monjo savi. No tots els monjos són savis, però era un monjo savi i humil. De vegades costa de lligar la saviesa amb la humilitat. Ell era una persona que treballava incansablement, que tenia una cultura immensa, però que al mateix temps tenia una gran senzillesa, una gran humilitat, un no donar importància al que feia, és el que havia dit més d'una vegada. Faig el que haig de fer perquè és la meva obligació, però sense posar-se medalles, per dir-ho així.
17 minuts que passen ara mateix de les dues del migdia. Canviem de qüestió perquè a la central nuclear de Cofrents, al País Valencià, hi ha hagut una nova aturada no programada i es manté el reactor aturat.
Els tècnics estan analitzant com reparar una fuita que hi ha hagut a la barrera de pressió. Es tracta de la tercera aturada no programada consecutiva en menys d'un mes i mig. El Consell de Seguretat Nuclear ha informat que l'incident no ha tingut impacte en els treballadors, ni en el públic, ni en el medi ambient.
I precisament avui, que fa 26 d'abril, fa 36 anys de l'accident de la central nuclear de Txernòbil, Anna.
Aquesta central nuclear va ser un dels primers emplaçaments que les tropes russes van controlar de la invasió a Ucraïna. Es tracta del pitjor accident nuclear de la història i es considera un dels llocs més radioactius del planeta. Després de l'explosió, quan el nivell de radiació podia matar una persona en menys de 10 minuts, gairebé 120.000 persones van ser evacuades de casa seva en 6 hores. Es tracta d'un lloc completament abandonat on no s'hi ha pogut tornar. Les persones que van treballar en aquesta central van ser anomenades biorobots.
Va passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda i per parlar-ne de tot plegat podem saludar a aquesta hora a Mercè Fiol. Ella és presidenta de l'ONG Osona amb els nens, que es dedica precisament a fer estades per nens i nenes a Catalunya provinents de la zona de Txernòbil des de 1997. Mercè, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Mercè, deixa'm preguntar-te primer de tot com va néixer aquesta ONG i per què.
Bueno, mira, van ser 3 persones que tenien ganes de començar a ajudar. Van saber que hi havia altres punts d'Espanya que es feien i van dir, doncs, també ho podem intentar nosaltres. Sí. I van anar a visitar la zona d'Ivankov i van començar, doncs, a treballar l'any 96 juntament amb una altra ONG, perquè no tenien temps de preparar-ho tot, i el 97 ja es va ja va quedar feta tota la ONG Osona amb els nens.
Com s'ha anat realitzant, Mercè, tota aquesta activitat de l'ONG fins ara? És a dir, tu, em sabries comptabilitzar tots els nens que heu pogut portar a Catalunya?
Sí. Mira, fins ara fa 3 anys, perquè ara fa 3 anys, entre el Covid i aquest any per la guerra i coses així, no poden venir, ni Ucrània ni Bielorússia. Nosaltres el 97 vam començar portant molts nens, fins i tot flotàvem un avió. El que passa és que en aquells moments la gent, tothom aportava molts diners i tothom t'ajudava. Actualment en portem menys. Tot va... Bueno, Pere, amb tots aquests anys n'hem portat uns 1.900, però n'hi han molts que han repetit 10 i 12 i 15 anys, però en total comptabilitzats la suma de cada any són 1.900.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Deixa'm preguntar-te, perquè ara ens deies fa uns anys per la Covid i a més ara s'hi suma aquest any la guerra que ha començat a Ucraïna. Què ha passat amb tots aquests nens als que ara els ha tocat viure una guerra? Segueixen poder venir, no poden venir...
Bueno, t'expliquem. Nosaltres ara, des del 97 fins al 2007, només vam portar a Ucrània. A partir del 2007 vam començar a barrejar Ucrània i Bielorússia, perquè Ucrània us va obrir molt i els nanos ja no ens necessitaven visat, llavors ja podien venir pel seu compte, i en canvi Bielorússia, que venen de la zona ben bé a tocar la central, també, però pel cantó de Bielorússia, i és on va caure la primera radiació, la regió de Gomel, doncs venen més nens de Bielorússia que no pas d'Ucraïna. Actualment els d'Ucraïna venen relacionats amb famílies que ja havien acollit els germans o havien acollit els que ara són pares. I ara portem més Bielorússia, però és el mateix, vull dir, continuarem treballant igual. Intentar que vinguin nens aquí per poder-li fer una prova de radiació abans de sortir del país i saber el que els baixa la radiació aquí.
I els que ara són adults, Mercè, és a dir, els que van venir quan eren infants però ara són adults, han vingut ara com a refugiats, han decidit quedar-se allà, com ha anat la cosa?
Bueno, tot ha fet, va ser just començar la guerra, al cap de 10 hores ja ens trucaven nanos que havien vingut de petits, de 4, de 10, de 15 anys, nanos i mosses, que ja si podíem acollir-los a les cases. Llavors ens vam haver de posar a treballar per aquesta gent, perquè clar, les famílies, quan hi tens un vincle, per descomptat que no pots dir que no. I el que nosaltres volíem era tenir-los aquí i ajudar-los amb tot el que poguéssim.
Entenc que d'alguna manera o altra, Mercè, ha canviat la vostra feina de dalt a baix, eh?
Bueno, però això suposarem que és temporal. Esperem que puguem tornar a ser Osona amb els nens, perquè actualment estem treballant en un programa que es diu Osona per Ucraïna, que, juntament amb el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Torelló, l'Ajuntament de Manlleu i Mancomunitat de la Plana, vam fer-ho, perquè l'ONG és molt petita per poder-ho fer ella sola. Llavors ells ens van donar un cop de mà, hem pogut fer una borsa d'habitatges i hem pogut recollir uns diners, i amb això doncs han començat a venir famílies, perquè és clar, quan venia un nen en venia un, o una nena, en venia un en una casa, i actualment et poden venir famílies de 4 o de 5. Llavors és impossible posar-los a tots en una casa. Llavors hem necessitat una borsa d'habitatges i poder-los anar repartint per tota la comarca.
Et puc preguntar, Mercè, només per un nom i que m'expliquis una mica la seva història? La Nàstia. Qui és la Nàstia?
Parles de la meva... Jo tinc dues de Nàsties. Jo tinc una Nàstia que va venir 6 anys a casa, que és d'Ucraïna, que viu a Kiev actualment,
sí.
I vivia a Slavutis, a tocar la central, i actualment té 30 anys i viu a Kiev.
Encara hi viu allà, malgrat la guerra.
No ha volgut sortir. S'ha volgut quedar i fa de voluntària. Està en un subterrani, estan, quan arrepleguen, quan poden agafar menjar que els envien de diversos llocs, en preparen i en reparteixen pel carrer.
I entenc que pots parlar amb ella habitualment, pel que m'expliques.
Puc parlar per WhatsApp amb ella, cara. Puc parlar amb ella. Que jo ja li vaig dir, que jo si fossis petita t'agafaria per l'orella i portaria. No, clar, amb 31 anys no ho puc fer.
No és que li has de dir, eh?
Ella em va dir, diu, tu m'entens? Diu, com a mama catalana que ets, tu m'entens que jo vulgui quedar-me a ajudar al país. I jo li dic, sí, sí, però el meu cor està partit en aquests moments, no? Jo et voldria aquí perquè estic segura, però entenc la teva feina allà.
Deixa'm preguntar-te per últim, Mercè, no només amb la feinada que se us ha girat ara amb tot el cas de la guerra o de la invasió russa a Ucraïna, sinó des de 1997 fent tota aquesta feinada que feu de portar nanos de provenients de la zona de Txernòbil, ja sigui de Rússia, de Bielorússia, ja sigui a la zona ucraïnesa. Heu comptat amb l'ajuda de l'administració?
Aviam, Consell Comarcal se'ns va posar de drets ajudant-nos. Llavors, no puc demanar més, perquè nosaltres sols no ho haguéssim fet. I per això vam muntar aquesta campanya d'Osona per Ucraïna. Però si no hagués estat pel Consell Comarcal, que ella es va preocupar de parlar amb tots els alcaldes de la comarca, i amb això no haguéssim pogut.
Osona per Ucraïna, que entenc que també s'hi ha volcat la gent, d'Osona?
No ens podem queixar, perquè tenim encara alguna casa. El que passa que queden moltes cases per compartir de dos. De tres ja costa. Imagina quan ve una família de cinc. Sort que hi ha algú que sempre cedeix alguna casa i paga tots els gastos, tot el manteniment d'aquesta gent. Però, clar, això és el mínim de cases, però, clar, encara ens faltarien més habitatges i més diners per poder tirar endavant, perquè nosaltres amb els diners recollits fem un pack de benvinguda, d'arribada, de benvinguda per la gent que arriben, però, esclar, com comprendràs, vull dir, la gent, tothom és molt voluntariós, però els diners no cauen sols.
Per tant, Mercè, fem una cosa, fem una crida. Tota aquella gent que vulgui ajudar-vos de forma econòmica per seguir ajudant a tota aquesta població d'Ucraïna, com ho pot fer? Com us pot ajudar?
Mira, tenim la pàgina web i podeu trobar el nostre compte corrent i el nostre aviso, i és fer aportacions allà. Nosaltres, per petites que siguin, totes són benvingudes, perquè totes ajuden molt. I sort en tenim de les famílies que s'han apuntat a la borsa d'habitatge d'acollida, que estan disposats a acollir, perquè si no, aviam, no haguéssim pogut portar fins a 270 persones.
Doncs feu això, cliquegeu a aquesta ONG Osona amb els nens i de seguida trobareu tota la informació de com ajudar-los i de tota aquesta feinada que fan ingent encara i malgrat la guerra. Mercè Fiol, presidenta de l'ONG Osona amb els nens, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest migdia i explicar-nos-ho tot plegat. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos de parlar i moltes gràcies a tota la gent que col·labora amb nosaltres, que això s'ha d'agrair amb tot, perquè tots sols no ho haguéssim pogut fer.
Gràcies, Mercè.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Gairebé 27 minuts que passen de les dues del migdia. Canviem de qüestió perquè Brussel·les dona llum verda perquè Espanya i Portugal puguin posar límit al preu del gas al voltant dels 50 euros al megawatt hora. Ho acabem de conèixer, Anna.
La vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, s'ha reunit amb la vicepresidenta de Competència, Margrethe Vestager, i el seu homòleg portuguès, José Duarte Cordeiro, aquest dimarts, i després de la trobada han anunciat aquest acord polític que, segons han assegurat, només requereix d'alguns detalls tècnics. L'instrument començarà aplicant un topall de 40 euros per al gas i evolucionarà fins a un topall mitjà dels 50 euros.
I tornem a casa nostra perquè els pediatres confirmen que no hi ha cap relació entre les vacunes de Covid i els casos d'hepatitis severa que s'estan registrant no només a casa nostra, sinó arreu del món.
En els darrers dies s'han detectat vora 170 casos en 12 països diferents, arribant a causar la mort d'un menor. De moment, el país amb més casos és el Regne Unit i a Catalunya les autoritats sanitàries tenen constància de 3 casos que evolucionen favorablement.
I a Ràdio Estel, la pediatra i presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, Anna Gatell, ha enviat un missatge de tranquil·litat a tota la població i ha assegurat que no estem parlant d'un virus amb la velocitat de contagi que té, per exemple, el coronavirus.
Des de pediatria recomanen que davant qualsevol símptoma d'un infant, febre, malestar, vòmits, diarrees, s'utilitzi el sentit comú. Que es faci una consulta a l'equip de pediatria i que es controli si l'evolució és correcta. Ara bé, la pediatra Anna Gatell ha exposat els símptomes que haurien de fer saltar alarmes, que són aquestes.
Si aquella criatura comença a fer unes deposicions blanquinoses que són produïdes per la falta de pigment de la bilirrubina, no? Que el fetge no la pot metabolitzar de manera correcta, o fa unes urines fosques, que seria pel mateix, per l'eliminació d'aquest pigment, o bé la pell o les conjuntives dels ulls es tornen d'un color més groguenc, doncs sí que, evidentment, això serien signes d'alarma.
La pediatra demana que si un nen presenta algun d'aquests símptomes es consulti immediatament a un professional.
I pel que fa a les últimes dades sobre Covid que ha publicat aquest matí el Departament de Salut, mostren que el virus ha repuntat a Catalunya i que ja es noten els efectes de la Setmana Santa i la fi de les màscares en interiors.
La velocitat de reproducció del virus ha passat del punt i està a 1,21, una xifra que no es donava des del 12 de gener passades les vacances de Nadal. El risc de rebrot també ha pujat i se situa en 274. També han pujat els contagis, gairebé 1.500 al dia aquesta última setmana.
I bona notícia també en salut perquè un equip d'investigadors liderat per l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona ha aconseguit reduir en ratolins la inflamació crònica associada a l'esclerosi múltiple.
L'esclerosi múltiple és un trastorn autoimmune en què les cèl·lules de defensa del cos ataquen el recobriment de la cua de les neurones, l'anomenada mielina. La seva inflamació és persistent i juga un paper clau en el desenvolupament de l'esclerosi. El pròxim objectiu de l'equip de recerca que ha aconseguit fer aquest tractament en ratolins és demostrar la seguretat del tractament en humans.
I encara bona notícia en salut perquè un equip internacional liderat des de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha descobert un anticòs que, atenció, bloqueja cèl·lules mare del càncer sense danyar les sanes. El descobriment ha permès crear un fàrmac que frena el creixement dels tumors i la metàstasi.
La clau del nou fàrmac i del tractament són els anticossos. Proteïnes encarregades de protegir el cos humà reconeixen els agents infecciosos o les cèl·lules alterades. L'anticòs desenvolupat entre l'IRB i una biotecnològica neerlandesa té el nom petosemtamab. L'estudi s'ha publicat aquest dilluns a la revista Nature i, tot i que hi ha troballes similars, aquesta és la més ambiciosa, ja que combat les cèl·lules mare dels tumors. Gràcies a això es pot fer que el tumor respongui als tractaments convencionals i impedir que es regeneri o que generi metàstasi.
I atenció a Catalunya, perquè la pensió de jubilació creix més d'un 5,5% a l'abril i es situa en els 1.276.
Aquesta prestació beneficia més d'1.150.000 catalans. Barcelona es manté com la demarcació amb més pensions per jubilació i amb la prestació més elevada, seguit de Tarragona, Girona i Lleida.
Abans en parlàvem sobre el conflicte a Ucraïna, doncs bé, l'ONU calcula que aquest any 8.300.000 persones fugiran d'Ucraïna.
Xàbia Mantú, portaveu de l'Agència de Refugiats de les Nacions Unides, ha explicat que més de 12,7 milions de persones han fugit de casa seva des que Rússia va envair Ucraïna ara fa 2 mesos. D'aquestes persones, més de 5 milions han travessat la frontera ucraïnesa per buscar refugi en altres països, mentre que hi ha 7,7 milions de persones desplaçades internament al país. La invasió russa ha provocat la crisi del desplaçament de persones que més ràpidament ha crescut al món des de la Segona Guerra Mundial.
I a tot això, la capital del país, Kiev, torna a entrar en toc de queda de dilluns a divendres des de les 10 de la nit fins a les 5 del matí.
Les autoritats ucraïneses asseguren que l'objectiu és protegir els civils de les accions provocades per Rússia.
I atenció, perquè aquesta matinada a Hora Catalana s'ha emès l'anunci de la Generalitat per promocionar el projecte AINA. Amb aquesta missió, la Generalitat ha volgut reivindicar l'ús del català a internet en un anunci que s'anirà repetint reiteradament durant 24 hores a una de les pantalles gegants de Times Square.
L'acció promocional, que ha costat 3.000 euros, ha començat a 6:15 hora local i en un fons negre s'ha pogut llegir unes lletres grogues en anglès que deien: som digitals, som catalans, és hora que internet parli català. El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, que és a Nova York per la signatura d'un acord amb l'ONU relacionada amb el canvi climàtic, valorava d'aquesta manera l'anunci.
El nostre objectiu ha sigut portar AINA de gira. Ho hem fet pels països catalans i ara em creu convenient que els catalans a l'exterior també tenen dret a que aquest projecte que se facin seu. I per tant, des de Nova York hem volgut fer aquest acte per presentar AINA a tot l'exterior, al món exterior, perquè avui les llengües universals, les llengües que vulguin sobreviure, han de ser llengües digitals.
Segons el vicepresident Puigneró, aquest programa per tenir assistents de veu en català hauria d'estar a punt abans no s'acabi el 2022. El projecte AINA, que té per objectiu que les màquines entenguin i parlin el català, de moment ja ha captat més d'1.700.000 talls de veu enregistrat.
3 minuts que passen de 2:15 de la tarda. En parlàvem a l'inici del programa d'un altre nom propi, com és el de l'empresari Elon Musk, que ha arribat a un acord amb Twitter i el comprarà per 44.000 milions de dòlars. La directiva d'aquesta plataforma ha acceptat la seva proposta i Musk, considerat l'home més ric del món, serà l'únic propietari de la xarxa social.
D'aquesta manera, el magnat controlarà aquesta firma tecnològica i la convertirà en una empresa privada. Amb tot, caldrà estar pendent de quins canvis farà Twitter, després que darrerament hagués criticat la gestió de la directiva actual, considerant que no feia prou per promoure la llibertat d'expressió. Fa anys que Musk té una història d'amor i odi amb Twitter, del que és un dels usuaris amb més seguidors, més de 80 milions, i que fa servir de manera creativa, molt aplaudida i també no exempta de polèmica.
I el que també es dispara és el benefici del Banc Santander en un 58% i arriba als 2.434 milions d'euros.
Aquestes són les xifres del primer trimestre del 2022. L'entitat, per la seva part, atribueix el creixement de la nova incorporació de 7 milions de clients i també un nou pla de reestructuració, una estratègia que va costar al grup un total de 530 milions d'euros i que enguany no ha tingut impacte en el compte de resultats.
I els comitès d'empresa de Nissan, amb diversos membres dels sindicats de Comissions Obreres i UGT, entre d'altres, han enviat una carta apuntant al menysteniment que estan tenint per part de l'administració en tot el procés de reindustrialització de les instal·lacions de la Zona Franca, un dia en el que també hem sabut que Unió de Pagesos ha iniciat una tracturada a les portes del complex petroquímic que té Repsol a la Pobla de Mafumet per protestar pel preu dels carburants i dels productes fitosanitaris. Encara al Tarragonès, a l'Ajuntament d'Altafulla, grups de l'oposició han presentat una moció de censura contra l'alcalde Jordi Molinera, Anna.
Els signants de la moció consideren que el govern municipal no va actuar correctament al rebutjar un pla de xoc de platges que va proposar l'oposició després que dissabte el mar ensorrés la terrassa d'un restaurant. Escoltem Montse Castellarnau, d'Alternativa per Altafulla i candidata a l'alcaldia en la moció de censura.
Altafulla passava d'estar en un nivell social, econòmic, turístic, de categoria, de luxe, i mica en mica hem anat perdent estatus. Amb paraules així grans, Altafulla pràcticament s'estava arruïnant.
I el sindicat de CGT ha desconvocat la vaga d'escombraries a Barcelona, tot i rebutjar l'acord per assolir... per UGT.
Pel sindicat, la pujada salarial pactada per aquest any, que és d'un 4%, representa una pèrdua clara de poder adquisitiu per la plantilla. A més, lamenten que l'acord no recull cap de les altres reivindicacions i que s'ha signat d'esquenes de la plantilla.
I finalment, l'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa un pla per rehabilitar en 4 anys més de 13.500 habitatges que es van construir l'any 81.
Es finançarà amb 100 milions d'euros dels fons europeus Next Generation i 72 milions que portaran els propietaris. El programa beneficiarà 35.000 ciutadans i suposarà la creació de 4.000 llocs de feina. Amb aquesta actuació es busca millorar l'eficiència energètica dels habitatges.
Gràcies, Anna. 6 minuts i mig que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda.
A Reus i Mont-roig del Camp, els Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana han desmantellat un macrodispositiu contra la venda al detall de cocaïna.
En total, la policia ha detingut 13 persones que formaven part del grup organitzat. Els detinguts comptaven amb antecedents per delictes relacionats amb contra la salut pública i tots ells van passar a disposició judicial després de ser detinguts, 9 dels quals van ingressar provisionalment a la presó i la resta van quedar en llibertat amb càrrecs.
Gràcies, Sílvia. 7 minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Plana esportiva. Hola, Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
El Barça ha fet oficial aquest migdia la renovació del defensa Ronald Araujo fins l'any 2026.
Sí, ho ha fet a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, on es veu el central uruguaià bevent mate, una beguda típica a Sud-amèrica, on el recipient hi ha escrit el número 2026. L'acord ha arribat després de mesos de negociació. Finalment, el central signa per 4 temporades... més amb una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros. En declaracions a Barça TV, el central ha volgut recordar la seva etapa, la seva arribada al club, per celebrar aquesta renovació.
Cuando llegué al Barça B era algo tremendo, se veía todo como muy grande, subir al primer equipo era bastante complicado y hoy estar acá en el primer equipo, ya jugando más de 75 partidos, poder renovar, poder quedarme acá es una felicidad enorme, ¿no? Es una satisfacción de decir que el trabajo se está haciendo muy bien y esperemos que siga así por mucho tiempo más.
Amb aquesta renovació, Araujo passarà a cobrar 4 vegades més el salari que percebia actualment. Això obligarà el Barça a fer equilibris financers per complir amb el fair play, tenint en compte que haurà d'encabir els salaris dels possibles jugadors que arribin a la plantilla aquest estiu. L'acte de signatura del nou contracte se celebrarà aquest divendres a 2:15 del migdia a la gespa del Camp Nou.
cert que aquesta notícia arriba l'endemà que s'hagi avançat en la renovació de Sergi Roberto. El club i el jugador de Reus han acordat allargar el contracte una temporada més fins al 2023 amb una rebaixa del 50% del salari. I encara en futbol, aquesta nit arrenquen les semifinals de la Lliga de Campions. A les 9 s'enfronten Manchester City i Real Madrid, Xavi.
I tot és a punt a l'Etihad Stadium per a la gran trobada europea. L'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, encara no sap si podrà comptar amb dues peces importants com són Casemiro i Alaba, que tenen molèsties musculars i seran dubte fins l'últim minut. Tot i el contratemps, el tècnic blanc assegura que l'equip competirà l'eliminatòria fins al final.
Estoy muy contento de estar aquí y de competir, porque yo siempre he dicho, Real Madrid va a competir, estamos compitiendo, y vamos a competir mañana, y vamos a competir la próxima semana, y vamos a luchar, por cierto, 100%.
Pel que fa a l'equip anglès i dirigit per Pep Guardiola, també podria perdre dos jugadors importants, com són Kyle Walker i John Stones. Durant la prèvia, Guardiola ha destacat el talent de l'equip madrileny i assegura que hauran de fer un bon joc, un joc molt superior, si volen guanyar i ser a la final de París.
La calidad que tienen no es casualidad. La gente dice, ah, qué casualidad, qué suerte. No hay nada de eso. Tienen mucho nivel en todo.
El Real Madrid arriba a la trobada molt fort, havent remuntat les dues últimes eliminatòries, el PSG als vuitens i el Chelsea als quart de final, i està només un punt de proclamar-se campió de la Lliga Espanyola. L'altra semifinal de Champions es jugarà demà dimecres. També entre un equip espanyol i un d'anglès, Villarreal i Liverpool, s'enfrontaran a l'estadi d'Anfield.
Canviem d'esport i anem a parlar de bàsquet perquè el primer equip del Barça ja és a Munic, on demà comença una setmana clau per al futur de l'equip a l'Eurolliga.
Aquest dimecres s'enfronta el Bayern de Munic en el partit dels quarts de final. L'expedició blaurana ha marxat aquest matí cap a Alemanya amb la novetat de Corey Higgins, que ja està en la recta final de la seva recuperació, tot i que encara no s'ha confirmat si participaran els dos partits contra el Bayern. Els blaurans enfronten els dos partits a la pista alemana amb un empat a 1 a l'eliminatòria. En el segon partit al Palau van caure per 75-90. El primer enfrontament és demà, com dèiem, a 2:15 del vespre, i el segon divendres. El Barça necessita guanyar els dos partits per ser a la Final Four de Belgrat o guanyar-ne almenys un per forçar el cinquè partit que es donaria a jugar al Palau Blaugrana la setmana que ve. Qui té pràcticament l'eliminatòria guanyada és el Real Madrid, que amb una victòria avui a 1:15 contra el Maccabi de Tel Aviv ja s'asseguraria una plaça a la final de l'Eurolliga.
I d'altra banda, la ciutat de Badalona, que es postula per acollir la Copa del Rei de bàsquet la temporada que ve.
L'alcalde badaloní, Rubén Guijarro, ha anunciat aquest matí que l'Ajuntament ha fet ja la petició oficial. Badalona no és l'única ciutat que té ganes d'organitzar el campionat, ja que Barcelona, Màlaga i Les Palmes també volen portar la Copa cap als seus pavellons.
En futbol sala, avui s'han sortejat els emprenyaments de la Final Four de la Copa del Rei.
L'Indústria Santa Coloma, que és l'únic equip català que ha arribat viu a la fase final de la competició, s'enfrontarà amb l'Antequera en la primera de les semifinals, que jugaran el dia 14 de maig al pavelló Olivo Arena de Jaén. L'altra semifinal la jugaran al Valdepeñas contra l'anfitrió, el Jaén. Paral·lelament, aquest matí també s'ha fet el sorteig dels quarts de la Copa de la Reina, la competició femenina de futbol sala, que ja comença la setmana que ve. El primer partit de quarts de final es jugarà el divendres 6 de maig i enfrontarà el Marín Futsal contra el Roldán. El mateix dia es jugarà el Saragossa Atlético Navalcarnero. Els equips vencedors d'aquests partits jugaran la primera semifinal. Els altres partits de quarts seran el Melilla Alcorcón i l'Orense Pescador Rubén Burela. Dels quarts en sortirà la segona semifinal.
I finalment parlem de tenis, perquè avui també s'han sortejat els grups de la fase final de la Copa Davis.
Espanya, que és cap de sèrie, ha quedat encasellada al grup B amb el Canadà, Sèrbia i Corea. Pel que fa a la resta de caps de sèrie, Croàcia al grup A, juntament amb Argentina, Itàlia i Suècia, França al grup C, amb Alemanya, Bèlgica i Austràlia i els Estats Units han anat a parar al grup D amb Gran Bretanya, el Kazakhstan i els Països Baixos. Si queda primera de grup, l'equip espanyol es trobaria als quarts de final amb el segon del grup A. En canvi, si es classifica com a segons, es trobaria amb el guanyador del grup C. Per cert, que avui també s'ha anunciat que València és la quarta ciutat que acollirà partits de fase de grups, concretament els que jugaran el grup d'Espanya, Hamburg, Glasgow i Bologna seran les altres seus.
Per cert, que encara en tenis, Xavi, avui ha arrencat la fase prèvia dels Masters 1000 de Madrid, que s'allargarà fins al proper 8 de maig amb la Caja Màgica com a escenari principal.
Sí, de fet, serà el retorn de Rafa Nadal a la competició. Els caps de sèrie dels sorteigs no entraran a la competició, però fins d'aquí uns dies. Avui s'ha sortejat el quadre principal femení. La catalana Paula Badosa, nova número 2 mundial, debutarà contra la russa Kudermetova i en el seu camí es trobaria jugadores de la talla de Simona Halep, Coco Gauff, Onjaveur o Sabalenka, evitant l'altra cap de sèrie espanyola, Garbiñe Muguruza, que començarà el torneig jugant contra Tomljanovic, Stephens, Rudakano, Swiatek o Sakkari com a possibles rivals.
Xavi Toscano, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Tres quarts de tres de la tarda gairebé. De seguida parlem amb Carlos Moslares i la nostra secció de la butxaca. Abans, res, uns minutets de publicitat. Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé, de dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Dimarts 26 d'abril, a partir de les 10 de la nit, la Vetlla de Santa Maria en directe des de la Basílica de Montserrat a Ràdio Estel. La celebració, en la vigília de la festivitat de la patrona de Catalunya, estarà presidida per l'abat Manel Gasc. Dimarts 26, a les 10 de la nit, la Vetlla de Santa Maria en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Ara 5 minuts i mig, gairebé, que ha passat a 3 quarts de 3 de la tarda. Avui és dimarts i, com cada dimarts, avui sí, parlem d'economia en aquest programa, intentar acostar-la allà on ens toca, a la nostra butxaca. Per parlar d'aquests temes econòmics que estan sobre la taula, saludem a aquesta hora el degà de l'IQES School of Management de la Universitat Ramon Llull, doctor Carlos Moslares. Què tal? Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola, molt bona tarda.
Avui sobre la taula una d'aquelles notícies que ha revolucionat a tot el món i és aquesta compra d'Elon Musk a Twitter per 44.000 milions de dòlars. Jo no m'atreveixo a dir-ho en euros perquè són molts zeros. Però deixi'm preguntar-li com es realitzen grans operacions multimilionàries com la compra de Twitter per part d'Elon Musk. Ho dic perquè entenc que això no és una persona que va al banc, treu els calés i paga, eh?
No. Bueno, com es fa és que primer hi ha un acord ara amb el Consell d'Administració, presidit per el seu president i un dels fundadors, no?, i un dels fundadors, el Jack Dorsey, de Twitter. I aleshores, un cop que el Consell d'Administració es posa d'acord, tenint en compte que és una empresa que estava cotitzant, ara s'ha suspès la cotització, aleshores l'empresa doncs, estava cotitzant a 40... Ara t'ho dic, estava cotitzant ara 53 i poc, i aleshores han fet una oferta a 54,20. Doncs, per tant, és una oferta que està per sobre del que estava cotitzant, i per tant ha de quedar aprovada per la Junta d'Accionistes i també aprovada per els òrgans reguladors dels Estats Units, la Security Exchange Commission, com si fos aquí la Comissió Nacional del Mercat de Valors. I no hi ha massa més que dir. És a dir, sempre és, anem a dir, una opció que ha de ser un preu, evidentment, que sigui atractiu per tots els accionistes, no? Perquè aquí hi ha capital risc, hi ha, evidentment, els fundadors, però deixa'm com a anècdota, eh?
Sí,
un dels fundadors, perquè al començament el Twitter, que ve d'un pioleig d'un ocell, no?
Sí,
En anglès és tweet, doncs el començament d'allò no va començar a derrullar. I un dels fundadors va vendre la seva part en el projecte per 7.000 dòlars.
No m'ho puc creure.
Amb la qual es va comprar un Volkswagen per donar una volta pel país. I aleshores, doncs ara imagina't la quantitat que li cauria si s'hagués mantingut com a accionista i com a membre de l'equip.
Aquest senyor que es deu estar estirant els cabells ara mateix, eh?
Bueno, és aquest entorn innovador de San Francisco, sí, que d'aquestes anècdotes n'hi ha moltes, Facebook també seria una altra, i bueno, moltes altres, no? I aleshores, doncs, no va ser producte només d'un senyor, sinó que van ser diversos... un equip molt petit, eh? Perquè quan van començar... va haver un moment que teníem 18 persones a l'equip el 2008.
Déu-n'hi-do.
O sigui, no estem parlant d'una companyia que tinguéssim tanta gent, ni molt menys. Recordem que al final ells el que fan és desenvolupar uns algoritmes i per tant no és una empresa industrial, no? que es necessita de milers de treballadors, no és el cas.
Precisament, doctor Moslares, que ara em deia una empresa que va començar sent petita amb aquests 18 treballadors, deixi'm preguntar-li, li preguntava per com es realitza la compra-venda d'una operació tan gran i amb tants milions de dòlars sobre la taula. Com es gestionen empreses tan potents en mercat i amb tanta influència? Ho dic perquè en tot aquest sentit podríem parlar de l'èxit de Twitter, tot i que, com ens deia, va començar de forma modesta, però ha acabat sent un gran èxit, o del fracàs actual de l'altra banda que està vivint Netflix amb tanta competència, no?
Bueno, aquestes operacions cada vegada n'hi ha més. També és veritat que en els darrers anys, bueno, això és una cosa històrica, però van canviant el perfil de les companyies, no? O sigui, si mirem enrere, totes les grans companyies, anem a dir que tenien grans actius immobilitzats, no? És a dir, empreses industrials, amb factories, amb coses... Posaria un exemple, no? La cadena Hilton i Airbnb. Airbnb, doncs, té, ara mateix gestionen moltes més habitacions i hospedatge que la cadena Hilton. I es va crear també fa 4 dies, també a San Francisco. I amb un equip també de persones ben petit. Ara, quan parlem d'això, cada vegada les fortunes són més grans i el senyor Elon Musk, doncs, bueno, és obvi que té aquests 44.000 milions sobre la taula per poder fer aquesta adquisició, que encara durarà, suposo, fins finals d'aquest mes, no?, que es tradueixi, quedi aprovada. Però, bueno, aquest món cada vegada també va generant més acumulació de riquesa en poques mans i cada vegada també les companyies són més globals, i sobretot quan parlem del món tecnològic. I així és com... Clar, el que passa és que aquestes companyies també tenen un grau d'influència, evidentment, molt més gran en el món, i el senyor Musk evidentment ha dit que el que vol és inclús canviar una mica l'algoritme per donar més llibertat i que sigui, que contribueixi, no m'agradaria, a la millora de la llibertat d'expressió a nivell mundial.
De moment que per començar el Partit Republicà Nord-Americà que ha decidit piular que, si us plau, ja que Elon Musk està a Twitter, li reobrin el compte a Donald Trump. Ja veurem què passarà respecte a això. Sí que volia preguntar-li també si, perquè ho deia a la portada d'avui en aquest programa, que tot plegat genera tants diners, perquè suposo que el que genera diners en si no és tant el nom de Twitter, sinó la compra-venda de dades. És un dels grans mercats del món, la compra-venda de dades?
Sí. Avui en dia, cada vegada, tots com usuaris, encara que de vegades fins i tot els més reluctants, anem a dir-ho així, que no vulguem, o de gent que no vol minimitzar, anem a dir, la seva empremta cada vegada que fa qualsevol transacció, anem deixant dades i dades i dades, i aquí ja no parlem de coses confidencials i nominatives, no parlem de Pegasus ni coses aquestes, però en la mesura que fem operacions, d'alguna forma estem contribuint a definir tendències de mercat, preferències, comportaments. I clar, això, d'alguna forma, per qualsevol empresa...
Molt llaminer,
És or. Perquè a l'hora de definir una aproximació d'un mercat, el què, el com, a on, doncs els tuits, anem a dir, que es van retuitejant, no?, també, doncs els tenen classificats també si són de converses, són d'oci, si... Vull dir, que hi ha recerca actualment, inclús aquí al nostre departament de neuromàrqueting, etc. Doncs hi ha investigadors que el que fan és, a partir d'aquí, depèn de quines expressions es repeteixin. Depèn... Vull dir, és que és al·lucinant la quantitat d'informació que serveix per fer recerca acadèmica, com a dir-ho així, recerca social, però, clar, recerca també que sigui, anem a dir, útil per a les empreses. Mm. I això, a més, la podem focalitzar per països, per segments d'edat també, en la mida. Vull dir, és que és un món bestial, en aquest sentit.
Entenc, però, que n'hauríem de ser més conscients, els usuaris?
Home, sí. Ara, també posar barreres, és aquesta expressió dels nostres avis, no?, o besavis, posar barreres al camp és una mica difícil. Ara, dit això, sí que hem de ser conscients de que cada vegada nosaltres contribuïm entre tots a que hi hagi més dades i que aquestes dades, amb la tecnologia actual, doncs es pugui gestionar, anem a dir-ho així. Aquest és el gran problema, que hi hagi el big data, no?, que es diu, o dades massives de milions, bilions, trilions, no?, de dades, i el gran repte és tenir la tecnologia tant de hardware com de software, i també, evidentment, de gent preparada, òbviament, doncs, per gestionar, doncs, de fet, ara mateix a totes les universitats, a tots els programes, tenim assignatures cada vegada més que responen a aquesta realitat, evidentment, que és el data analytics, digue-li big data management, tota la gestió que té a veure amb el tema aquest.
Avui que volíem parlar precisament d'això amb el doctor Moslares, d'aquesta venda o d'aquesta compra, vaja, de Twitter per l'home més ric del món, Elon Musk, degà de l'IQS School of Management de la Universitat Ramon Llull. Doctor Carlos Moslares, com sempre, un plaer parlar amb vostè. Parlem de més temes econòmics la propera setmana, el proper dimarts. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, una abraçada. Gràcies a tots.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
A 4 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Va, que ho apuntàvem al principi de l'informatiu, eh? Tal dia com avui, fa 36 anys va tenir lloc una de les pitjors catàstrofes de la història provocades per l'home, amb un nom propi, Txernòbil.
Com deia Joan, exactament, avui té nom propi i és Txernòbil. No sé si tu hauràs vist la minissèrie d'HBO que es diu Txernòbil.
Em va encantar.
Exacte.
És un drama i posa molt els pèls de punta, però vaja.
S'ha convertit, de fet, en una de les produccions més ben valorades de tota la història. És brutal. I avui parlem de la seva banda sonora, perquè la cançó que està sonant per sota en forma part. I és molt fort, perquè això sí que m'ha encuriosit moltíssim, perquè totes les cançons que apareixen a la sèrie s'han gravat, és a dir, els sons de les cançons s'han gravat a la central nuclear d'Ignalina, que està a Lituània, que és on es va rodar, doncs, bona part de la minissèrie que podem veure.
Això que escoltem, eh?
Això que escoltem es va gravar a la central nuclear de Lituània, que a més es coneix popularment com la germana de Txernòbil, doncs perquè, diguem-ne, que l'estructura té una gran semblança amb el reactor de la central que, tal dia com avui, doncs, va explotar. I, de fet, com a curiositat, tota aquesta banda sonora té nom propi i és el de Hildur Guðnadóttir, és una violoncel·lista islandesa que ha posat també música a pel·lícules com Maria Magdalena, Sicario, Joker, és una de les grans. I exacte, la mateixa Hildur, a diverses entrevistes, confessa que doncs la música i la sèrie es van gravar de la mà i que, de fet, tots els sons, per exemple, els més estrepitosos que podem escoltar, doncs estan fets a través dels sons dels reactors i de les turbines o de les mateixes portes de les centrals nuclears a l'obrir-se i al tancar-se. I que el que va fer un cop van arribar a la central amb tot l'equip és observar molt, 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 molt i gravar moltes hores de material perquè no s'atrevia a tocar gaire cosa, però que, com a curiositat, m'ha semblat interessant comentar-ho, a més, tal dia com avui.
Escolta, molt xulo que ens hagis portat això quan fa 36 anys, dèiem, que va explotar, va haver aquella gran desgràcia a Txernòbil i crec que la musiqueta va per aquí, eh?
Exactament, Joan, també. Avui acabem amb Time Will Crawl, és una cançó de David Bowie dedicada precisament al desastre nuclear de Txernòbil i el tema, doncs, tracta la destrucció ambiental planetària i també fa referència al núvol tòxic que tal dia com avui va cobrir pràcticament tota Europa.
Gràcies, Olma.
Adéu, Joan.
Acabem avui, doncs, programa amb aquesta cançó de David Bowie dedicada precisament a la central nuclear de Txernòbil i a tot el que va passar. Gràcies, com sempre, als serveis informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris. A les 6 de la tarda, sessió ampliada amb Diana Silva i tot el seu equip amb el Punt i Seguit. I ja us deixem amb Toni Marín perquè tot anirà bé. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.